Són les 7. La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez. Avui ha estat el temporal de vent d'aquest dijous, el que ha fet caure centenars d'arbres arreu de Catalunya, cosa que ha provocat diversos ferits, la majoria lleus, i afectacions a moltes carreteres i diversos indrets, a més d'interrupcions a la circulació, a la xarxa de rodalies, a banda de cancel·lacions i desviament de vols. La ventada ha deixat cops de vent que han superat els 100 km per hora en molts punts. Destaquen, per exemple, els 167 km hora a Puig Sasolles, 139 a Espot, 124 km hora a Port del Comte o els 115 km per hora a Montserrat. Hi ha hagut moltes dades. Al matí, per exemple, es parlava des del Departament de Salut que s'havien hospitalitzat 9 persones, 2 en estat crític i 3 de greus. Hem estat molt pendents, sobretot, de què és el que feien els bombers, que, per cert, hem de dir que han celebrat les mesures preventives davant el que s'esperava en el dia d'avui. Òbviament, hi ha hagut moltes sortides per part de bombers, com dèiem, afectacions viàries, afectacions a rodalies, l'alta velocitat, vols cancel·lats i desviats i talls d'electricitat. I si fem una mica de memòria, hem de dir que en les darreres dècades hi ha hagut només 2 episodis de ventades amb ratxes de 100 km hores o més. El primer va ser l'any 2009 i va afectar la majoria de comarques. I a causa del temporal, recordem que van morir 8 persones, entre elles 4 infants. Després d'ensorrar-se al túnel de batuda d'un camp de béisbol a Sant Boi de Llobregat. El segon que tenim constància va ser l'any 2014 i va afectar el litoral i el prelitoral central amb ratxes de 120 km de l'hora al Vallès Occidental. En aquell cas hi va haver 3 víctimes mortals i un ferit molt greu. Òbviament, avui tot s'ha capgirat. S'ha donat una volta, col·legis tancats, universitats, centres de salut, poca gent als carrers, sí que hem vist els carrers plens de fulles, de trossos d'arbres, cotxes i cotxes amb trossos de fusta dels arbres a sobre, motocicletes al terra. Això és el que ha anat passant al llarg del dia, però a les 7:02, a la linterna COPE Catalunya i Andorra, volem saber, hores d'ara, què està passant, quina és l'última hora, què és el que ha anat passant i què passarà les properes hores o què podem dir. Avui la companya d'informatius de la cadena COPE, Yolanda Bernal, es dona aquestes dades. Yolanda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, ara mateix la situació podem dir que és molt més tranquil·la, afortunadament. De fet, aquesta tarda segur que tots han rebut als mòbils una nova alerta avisant que ja no hi ha restricció de mobilitat, però la resta de mesures sí que es mantenen fins a les 8 d'aquesta tarda, fins aquí a molt poca estona. A aquesta hora, Adif ha augmentat la velocitat a rodalies, tot i que segueixen els retards acumulats i trams sense servei a moltes línies, i a l'aeroport del Prat s'ha recuperat ja la normalitat, però al llarg del dia s'han hagut de cancel·lar, com deies, un centenar de vols i d'altres que s'han hagut de desviar. El temporal deixa 9 persones ferides, 2 en estat crític, un és un jove de 22 anys a qui li ha caigut un arbre, i el segon, un home de 46, el que li ha caigut a sobre el sostre en una nau industrial, però fins a 90 persones han hagut de rebre algun tipus d'assistència sanitària. És la cara més greu d'aquest temporal, la dels danys personals. Ha estat un dia molt complicat, els bombers han anat amunt i avall atenent incidències, han fet més de 3.000 serveis, sobretot a l'àrea metropolitana, i el cert és que encara hi ha molts arbres caiguts, que no han pogut ser retirats, destrosses, mobiliari urbà afectat, però com ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, doncs ara s'està revisant tot perquè demà es pugui recuperar la plena normalitat, i en el cas de les escoles hi ha una quarantena de centres afectats arreu de Catalunya, amb sostres arrencats o arbres als patis, i algun d'aquests centres, doncs, podria ser que demà no pogués obrir.
Se tendrán que ir realizando y, por ejemplo, en los centros escolares pues será importante revisar que esté en buenas condiciones los patios, los árboles pues que no puedan caer, que no tengamos una portería que nos haya quedado afectada, descollada y pueda pues provocar un accidente mañana, que recuperamos la normalidad en las escuelas.
Demà la situació ja serà molt més tranquil·la. Tindrem una petita treva pel que fa al vent, però no abaixeu la guàrdia perquè dissabte tornen les ventades, no seran de la magnitud d'avui, però vaja, haurem d'estar molt pendents de com evolucionen les previsions i sobretot les recomanacions que facin des de Protecció Civil.
Perfecte, Iolanda, doncs estarem molt pendents. Els serveis informatius d'aquesta casa, en aquest cas la Iolanda, ens donarà puntual informació si d'aquí fins a 2:15 o 8:15 la cosa continua igual. Estarem pendents igualment, però després farem un recull de tot allò que ha passat i si tenim alguna novetat o no. Iolanda Bernal, gràcies.
Vinga, fins després.
Vinga, doncs estarem molt pendents, com dèiem aquí a la cadena COPE, sobre tot això que ha comportat aquest vendaval, aquest temporal de vent, del qual, atenció, hi ha molta gent que té els seus dubtes, de com s'ha anat gestionant tot plegat. Perquè ara que ha passat el pitjor, sobre l'altre debat, s'ha fet un gran massa de tot plegat, deixant o activant aquestes alertes, perquè hi ha molts indrets a Catalunya que sovint coneixen aquests vents. Quasi bé a diari, per exemple, a l'Empordà o Portbou, Cadaqués estan acostumats. Avui posarem la mirada en exactament ara què passa. No marxis, que t'ho expliquem. Linterna COPE Catalunya i Andorra. Soc la Montse Rodríguez.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec. COPE Catalunya y Andorra.
Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil. Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia. Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Tarda 9 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra, i avui, durant tota la programació de la cadena COPE, estem posant la mirada en aquest temporal de vent que ens ha acompanyat i que ara va de ballada, per cert, i que ha posat en alerta a tota Catalunya. Però ara que ja està passant el pitjor, com deia, s'obre el debat de si s'ha fet un gra massa o no amb tots aquests talls que s'han produït, per exemple, o aquests tancaments de col·legis, d'universitats, de centres mèdics, etc. És veritat que moltes poblacions de l'Alt Empordà, com Portbou, Figueres, Cadaqués, les fortes ventades formen part del mapa quotidià. De fet, a l'Empordà estan acostumats a vents de 130 km per hora i els nens han anat avui a l'escola. Avui a Figueres, per exemple, han tingut un dia d'un sol radiant i no es movia ni una fulla. Del que es queixen és que s'hagi ficat a tota Catalunya en el mateix sac. És el que pensen no només alcaldes de Figueres, Girona o Portbou, sinó també els veïns. Veïns com la Sabina Dalmau, que viu a Figueres. També és professora i avui no ha anat a l'escola, tot i que el seu poble, recordem, ha fet un sol radiant, pràcticament un dia de platja. La Sabina creu que la decisió de tancar-ho tot indiscriminadament ha estat excessiva. A Figueres estan acostumats a ventades fortes i, com a molt, es tanca el Parc Bosc, per si cau algun arbre.
Per exemple, el Parc Bosc sí que és veritat que, no?, o les zones on hi ha els arbres que són molt grans, doncs es precinta per evitar que la gent li pugui caure una branca o un arbre. Es fa una revisió de, bueno, doncs de la gent de manteniment, no?, potser els dies abans que estan fent aquesta revisió dels parcs, però jo fa molts anys que sóc docent i per vent no m'han tancat mai l'escola ni l'institut.
A l'Alt Empordà estan acostumats a conviure amb el vent, amb el fort vent, i ni reben alertes ni es paralitza tota la població. Això sí, es prenen mesures de precaució de sentit comú, però no s'atura absolutament tot.
Sí que és veritat que les zones, això, sobretot els arbres, la gent sí que, doncs, no, si no has de passar per una vorera, però tampoc t'arriben els avisos per xarxes socials, no?, el que seria, doncs, de protecció civil, igual que els altres, però bueno, mai ens ha arribat una alerta al mòbil. Per exemple, en el meu cas em va sonar ahir l'alerta al mòbil, ahir a la tarda, per vent, no ens havia passat mai.
La Sabina reconeix que hi ha un abans i un després d'aconteixements tan extrems i tan greus com la Dana de València, i és comprensible que ningú es vulgui arriscar a córrer riscos que posin en perill la vida de les persones. Però una cosa és prevenir i l'altra fer un gran massa, perquè al final el que passarà és que ningú no farà cas quan soni l'alerta i l'alarma del mòbil.
Jo també penso que s'han equivocat en aquest sentit, perquè si tu fas una mesura tan generalitzada, la gent, doncs, espera que passin coses, i si no passen, la pròxima vegada que tu donis una alerta no et faran cas.
Veïns i alcaldes es queixen de que les previsions del Meteocat no donessin alerta a l'Alt Empordà, se sabés que no hi havia una situació de risc i, en canvi, s'hagi aturat tot. I què diu la consellera d'Interior, la Núria Parlon? Doncs ha defensat les restriccions que s'han aplicat a tota Catalunya pel temporal de vent. Diu que estaven perfectament justificades i han ajudat a evitar més accidents greus.
Han funcionat les mesures, ens han ajudat, com deia, a contrarrestar aquests accidents. S'han fet moltes activitats de simultanietat i de serveis per part de bombers al llarg del dia. Hem tingut afectacions no només en centres escolars, sinó també en centres en diferents centres de salut. El COAP de l'Hospitalet del Llobregat ha tingut desprendiments amb fals sostre de passadís d'entrada. El COAP del Prat del Llobregat també ha tingut risc de desprendiment a la façana en zona d'entrada.
També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ens ha recordat que hi havia un avís de ventades fortes similars als episodis de l'any 2009 i 2014, com feien referència a l'inici del programa, i davant d'un fenomen tan imprevisible com aquest, no es podia jugar amb aquest risc.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros. 80 años siendo expertos en vivir.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. En electrónica, portátil Asus VivoBook 16 Copilot Plus con AMD Ryzen AI por 699 euros. Y en telefonía, smartphone Samsung Galaxy A56 5G 256 GB de 529 euros a 449,90. Son las ofertas límite. Solo hasta el 15 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Bueno, doncs ara mateix les 7 de la tarda i 14 minuts. Nosaltres estem aquí sentats a la ràdio fent un programa i donant l'última hora de l'actualitat del que ha estat passant al llarg d'aquest dia tan ventós a Catalunya. Però hi ha moltes persones que han tingut molts incidents a l'hora d'anar a la feina, de moure's, etc. Per això ens havien dit de quedar-nos a casa. Però hi ha coses que no s'aturen, com per exemple el futbol, perquè en aquest cas el Barça juga avui a Madrid i això ha fet que els companys que segueixen al Madrid, com són el cap d'Espanya, posa aquesta casa, que és el Manolo Oliveros i la companya Elena Condis, doncs es posessin les piles per preparar-ho tot i anar cap a Madrid. Ha estat una autèntica gincana. Elena Condis, què tal? Bona tarda.
Sí. Què tal, Montse? Encara et parlo des d'un AVE, eh? Em diuen que arribarem cap a les 8:30 a Madrid, a Totxa, i d'allà, doncs, cap al Metropolitano. És la primera vegada des que faig el Barça des de fa més d'una dècada que ha arribat ara un partit, perquè sempre fem 2 hores o 1 hora 45 minuts de previsió, però és per causes de força major. Jo, per exemple, tenia un avió a les 9 del matí, me l'han suspès, després tenia un AVE a les 11, aquest AVE ha sortit més de 5 hores tard. Primer m'han dit que sortia a les 11:20, després que podia agafar un altre tren a les 12:50 i finalment m'han fet pujar a un AVE a les 2:20 que ha estat aturat, doncs, per un espai de 2 hores a Sants sense moure's. Bueno, finalment s'ha posat en marxa, en més de 4 hores de trajecte, arribarem a les 5 hores de trajecte, però la bona notícia és que arribarem i, sincerament, hi ha moltes històries en aquest trajecte i estic ara mateix al bar de l'AVE amb un grup de gent amb qui tenim coses i amics en comú, surrealista.
Fixa-t'hi, veus?
Una noia de Mèxic, el seu marit era governador i que era governador de Jalisco, en Espanya, va jugar aquest estiu al Mundial a Guadalajara. Per tant, doncs imagina't, no? I ha conegut a l'esposa d'un dels governadors de Jalisco. Mira. Un altre company de vagó que coneix el Miguel Ángel Díaz, el company que cobreix l'actualitat del Real Madrid a la Copa, perquè van junts al gimnàs. També relacions entre ells. Es veu que dos tenen la mateixa exdona, el mateix nom d'exdona, el mateix nom de filla, Iria i Natàlia. Bueno, tremendo. I molts aficionats del Barça que alguns es plantejaven si seguir a l'AVE o sortir a Barcelona. Alguns han abandonat el vaixell, en aquest cas el tren, i han segat a Barcelona perquè deien impossible arribar a temps a l'hora del partit i serà difícil, però bé. Jo, si arribo a la primera part, encara que estigui començada, crec que haurà merescut la pena després de tenir en compte que porto intentant viatjar des de les 7 del matí.
Déu-n'hi-do. Manolo Oliveros, què ha passat amb ell? Viatja amb tu? Ha tornat?
Anava al mateix tren, tot i que ell sortia a les 12 i sortia a les 11, anava al mateix tren, però ell ha decidit a Lleida baixar del seu vagó i agafar un tren per tornar de Lleida a Barcelona. Un cotxe, per tornar de Lleida a Barcelona.
Crec que era la primera vegada en la història llarga de trajectòria de Manolo Oliveros que fa això, no? O que passa això?
No sé, l'hauries de preguntar a ell, però sembla mentida, que un trajecte a Barcelona-Madrid tingui tants problemes. Ja sé que és pel fort temporal de vent, que ha dificultat molt les comunicacions, però bé, és cert que ara mateix les infraestructures i la xarxa ferroviària estan en crisi, molts passatgers, molts trens, tots tenien més d'una hora de retras, en el nostre cas més de 4 hores, i clar, molta gent doncs no arribava al seu lloc de feina, perdien enllaços de trens, perdien enllaços d'avions, desesperació. Suposo que l'Oliveros ha viscut retrasos, igual que jo també, però d'aquest calibre no, i a més molta desinformació. Bé,
no us deien res?
Un dia complicat.
Us estan no us deien a la Renfe en res?
M'han dit primer que només tren, després que no, molta desinformació, sobrepassats els responsables de Renfe. Jo, perquè tens una idea, he estat 3 hores i mitja esperant a la via 5 pendent d'embarcar. No hi havia ni una sola persona, ni un sol responsable de Renfe per donar-nos explicacions. El bar, per exemple, he entrat la primera al bar per anar a buscar un entrepà, perquè sabia que el trajecte seria llarg i que tindríem estona d'espera. I al cap d'una hora, clar, la gent ha arrasat amb els entrepans, amb les patates, i ja no quedava res.
Carai.
Ara només queden cafès i xiclets. I cafès, imagina't,
però ja. Pagant, no? Això pagant, no, Helena?
Pagant, tot, sí, ah. Sí, no ens han donat res gratuït.
Escolta'm, els jugadors del Barça van marxar ahir en previsió de...
En previsió de que avui els hi cancel·larien el vol, com així ha passat amb més de 100 avions a l'aeroport del Prat. Per tant, ahir a la nit van prendre la decisió de sortir cap a les 10 del vespre i a les 11 i mitja aterraven a Madrid, molt més tranquils, decisió intel·ligent. Cap al Metropolitan en un partit tan important com és la Nadal a les semifinals de Copa del Rei.
Bueno, Rubén i Antoñito sí que hi són allà, no? Estaran allà
sí,
per donar-nos puntualment informació de tot el que passa en aquest partit.
Totalment. Sí, sí, no tinguis cap dubte que allà estaran al peu del canó.
Perfecte, doncs, Helena, deixem. Gràcies per haver atès la nostra trucada des d'aquest AVE on has fet amistats i fes per on, a lo millor anem de vacances fins i tot a Jalisco, no? O mai se sap.
Segur. No tinguis cap dubte.
Gràcies, Helena, una abraçada. Doncs, aquesta és una de les anècdotes, en aquest cas de la companya d'Esports Cope, que segueix al Barça amb el Manolo Oliveros, que porten pues, quasi bé 11 hores de viatge, en el cas de l'Helena. El Manolo ha hagut de baixar directament a Lleida perquè ha vist que això era arribar tard, no? Com és el cas de l'Helena Condis, que li han dit que arribaran a 9:15 a Madrid, però això sí, és que són puntuals, tal com han dit, però clar, després és baixa del tren, agafa un taxi amb la quantitat de cotxes que hi ha en aquestes hores a Madrid, per molta gent, el moviment que surti i van i deixen d'anar a la feina, i òbviament fins aquest estadi on es jugarà avui aquest partit de semifinals de la Copa del Rei a les 9 que enfronta el Barça amb l'Atlético de Madrid. Per cert, després tindrem més informació amb el company Albert Díaz, que ens donarà puntual informació dels esports avui a aquest programa de la Linterna Cope Catalunya i Andorra. No marxeu perquè, res, donem uns consells i tornem per parlar de què fer en cas de, si per exemple, se t'ha trencat alguna cosa amb la ventada, si el teu cotxe ha patit doncs, que s'ha caigut un tros de fusta d'un arbre, una branca, si tenies la moto al carrer i s'ha caigut la moto, preguntes que es fa molta gent a saber què passa, si això li cobreix l'assegurança o si no. D'aquí un moment t'ho explico i parlem amb una persona que en sap molt, el senyor Galilea, que és un dels experts en el sector de les assegurances. No perdeu absolutament res del que ens explica.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna Cope en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo, es que lo tiene todo.
¿No estarás enamorado?
Enamorado no, hibridizado. Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Parlarem d'assegurances, que fer si l'assegurança et paga els desperfectes que ha causat aquest vendaval que avui ens ha acompanyat durant el dia a Catalunya, però també hi ha dubtes sobre el per què s'ha hagut d'anul·lar tot el que són les universitats, les escoles, i que els nens i nenes avui no han pogut anar al col·le. Òbviament, va ser, ha estat pel tema de la gran ventada i que s'han posat, doncs, unes, diguem-ne, unes normes, no?, a seguir perquè no passés res i que després hagués de donar males notícies. Doncs avui hem parlat amb Educo, perquè la ONG Educo no està gaire d'acord amb això que s'ha fet d'anul·lar totes les classes, perquè diuen que l'educació és un dret i que no calia anul·lar-les. A més, parlen també de que són episodis que continuaran passant perquè això del canvi climàtic comportarà que torni a haver-hi ventades, que torni a haver-hi dies de molta pluja. Parlem avui en aquest programa amb la subdirectora d'Educo, que ens explica com ho veuen. Guiomar Tudó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què passa avui? Com ho veieu això, que s'hagi hagut d'aturar tot, inclús el que són les escoles, perquè pel tema del vendaval? Com ho veieu vosaltres?
Veiem que és una decisió que s'ha pres per un fenomen, per una causa major, en aquest cas un fenomen climatològic extrem. Malauradament, no és un fet aïllat. Avui tenim el vent aquí a Catalunya, però venim de dies d'inundacions a Andalusia, a Castella de Manxa, rius que es desborden, i el que cal garantir absolutament és la vida i les condicions més segures per totes les persones i començant pels infants, no? Aquí, de totes maneres, no, des d'Educo, la nostra visió és que el que cal és preparar-se per això. Això cada cop menys és un fet aïllat. Això és la mostra de que, malauradament, el canvi climàtic és una realitat, i el que demanem des d'Educo és que es preparin els centres educatius per a aquests fenòmens.
Uh-huh. Perquè és obvi que les famílies no poden sostenir tot el pes quan aquestes escoles estan tancades, no? Seria imprescindible assegurar alternatives, en aquest cas, que haver-les, no hi-les, no?
S'ha d'avançar en quines són les alternatives, insisteixo. Això és una situació que aquí encara és molt primerenca, no? Comencem tot just a veure com tot això es va fent cíclic, però evidentment no pot caure en les esquenes de les famílies aquestes decisions, no? Ho vam aprendre a la Dana, nosaltres vam fer ara un informe de què ha suposat, quin ha estat l'impacte en l'educació després d'un any de la Dana, no? I posàvem sobre la taula que hi ha hagut una pèrdua educativa, perquè quan els centres es tanquen cal assegurar alternatives, no? Cal assegurar alternatives que, a més, ja les vam posar en marxa en el Covid. Cal assegurar l'educació online, cal assegurar quines són les mesures que podem proporcionar en aquelles famílies que així tot hauran de sortir de casa perquè les seves feines no els ho permeten. Hi ha les famílies, com sempre, no?, les més vulnerables, potser les que tenen, doncs, feines menys estables, són també les que tindran més difícil poder-se acollir a les mesures de conciliació que ja hi ha per aquests casos, i per tant el que volem és que seguim avançant en tot això, no?, que prenguem bona nota de que els fenòmens climàtics a Educo, fa molt de temps que treballem amb nens i nenes a molts països del món per treballar en aquestes situacions després d'un huracà, d'un tifó, i això cal preparar les escoles, els centres educatius, assegurar que són segurs pels nens i les nenes per si a cas aquests fenòmens no venen de manera, passen d'una manera més sobtada, i per tant assegurar que aquests els centres educatius són segurs, que els nens i les nenes i els seus professors coneixen plans d'evacuació, coneixen com reconèixer una situació de perill i com ens en sortim, i després també acompanyar les famílies perquè no hagin de suportar elles tot el pes del que suposa el tancament de les escoles.
Clar, sobretot les famílies especialment vulnerables, Guiomar. Clar, parlàvem, per exemple, d'ensenyament en línia, no? Però, clar, se'ls ha de garantir dispositius, connectivitat, que en molts casos no tenen calés per poder pagar una línia d'internet, no? I a més, això oferir també una cosa importantíssima, com és el suport psicosocial.
Efectivament, és a dir, cal assegurar la connectivitat, cal, no, proporcionar les eines en aquestes famílies més vulnerables, perquè en el cas de que aquesta situació perdurés en els dies, els nens i nenes podrien tenir-ne accés. Insisteixo, tenim molt bones lliçons apreses de l'època del Covid, on vam poder, no, posar en marxa protocols fins i tot per en aquelles famílies en situació de més vulnerabilitat. I després, l'altra cosa que amb molt criteri esmentes, Montse, és tota la part de la recuperació psicosocial. Evidentment, després d'estar un dia a casa amb un episodi de vent, si tot ha anat bé, perquè estem sentint, no, que hi ha ferits, per sort no de gravetat, però sí que si estàs molt de temps o has viscut una situació tan crítica i tràgica com va ser la Dana, has d'acompanyar aquests nens i nenes després, perquè han patit un trauma i els has d'ajudar.
Sobretot seguretat, volem llocs segurs perquè tot pugui continuar funcionant a banda del que passi a l'exterior, però està clar que el que no es pot aturar és l'educació, perquè és un dret i hem de garantir, doncs, això, que els centres siguin segurs i capaços de continuar funcionant fins i tot davant aquestes situacions d'emergència climàtica, que, com bé deies, Guiomar, cada vegada són més freqüents. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Tarde y te pido nada, un momentito, porque esto merece muchísimo la pena. Es un buen consejo, porque si te unes o unes tu seguro de coche y seguro de hogar de Línea Directa con la fórmula coche casa de Línea Directa, el ahorro es automático. Sí, automático. Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ese es el valor de ser directo. Y ahora sí, seguimos en la linterna COPE Catalunya y Andorra, y de un momento parlem de asegurar i de ventades. Què podem fer amb la nostra assegurança si s'ha trencat alguna cosa, s'ha espatllat el cotxe, s'ha caigut la moto? Ara en parlem de tot plegat. És que l'estampa avui ha estat una mica bastant força dantesca a molts indrets de Catalunya. Hem vist cotxes destrossats, arbres que han caigut a sobre d'ells, hem vist mobiliari públic i privat també malmès, motocicletes al terra. Hi ha una pregunta que és clara. Ara qui paga tots aquests danys? Doncs, en principi, ha de pagar l'assegurança. Ara bé, el consorci o la nostra pòlissa privada, hem de llegir la lletra petita per saber què posa exactament. Perquè sabeu que les assegurances entren o no depèn de la velocitat del vent? Perquè ells tindran anotat quin vent feia, a quina hora, a quin lloc, exactament. Avui en Josep Maria Galilea, que és expert en assegurances, ens ha confirmat avui a COPE Catalunya quina és la velocitat necessària per marcar la responsabilitat en la teva assegurança.
L'assegurança, en aquest cas, té una doble, diguem-ne, una doble cobertura. Per un cantó, el que siguin els danys propis, el que t'ha passat a tu. Llavors, això té un tractament. Si el vent és superior, en aquest cas, a 120 km per hora, ho paga el Consorci de Compensació, el cèlebre consorci que paga inundacions, terratrèmols, etc. Si és inferior, ho han de pagar les companyies privades. O la companyia privada, o el consorci, pel que són danys propis.
Bueno, després hi ha una altra clau. És quin tipus d'assegurança privada vam signar en el seu dia. Jo deia això de llegir la lletra petita perquè és fonamental i avui segur que molts de vosaltres heu agafat la pòlissa i heu començat a mirar.
Perquè pot ser que et digui, no, jo solo pago a partir de 100 km per hora el viento. No, jo solo pago a partir de 50. Pues clar, una cosa té un preu, l'altra una altra. Però el que valora l'assegurança de la casa, per exemple, del comerç, només, pura i simplement, pel preu, s'està equivocant.
I a més, hi ha una altra casuística, que són els danys que haguéssim pogut fer nosaltres, que és l'anomenada responsabilitat civil.
Però després hi ha el fenomen, que és el tema de la responsabilitat, però no un tercer. El test que cau sobre un cotxe o sobre una persona, l'arbre que cau a casa del veí. El toldo que surt volant i el sortir volant s'emporta algun element d'algun altre. Això és responsabilitat civil. Llavors, això, les pòlisses normals de la llar, de comerç, de les empreses, tenen també la cobertura de responsabilitat civil.
Doncs ara cal fer l'inventari de tot allò, perquè molts de vosaltres potser heu sortit de molt d'hora aquest dematí de casa i heu arribat i esteu veient doncs, que hi ha algunes destrosses al jardí o al vostre balcó, o s'ha caigut l'antena, heu tingut problemes amb el cotxe o amb la moto. Doncs, sobretot, mireu bé l'assegurança, feu un inventari i demà a primera hora el que heu de fer és trucar i preguntar si això està inclòs o no a la vostra assegurança privada.
¿Qué es esto? Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen.
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Ocasión Plus. Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days. Solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Generalitat ens informava que degut a aquesta ventada que ens esperava pel dia d'avui, el millor era no sortir de casa i el millor era fer teletreball. La Generalitat va dir no, teletreball, quedar-se a casa, i si la gent no pot anar a treballar, doncs justificar-ho d'alguna manera, perquè es pot justificar i es pot deixar d'anar a treballar sempre i quan sigui una causa justificada. El Nacho Parra és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. És així, oi?
Sí, en aquest tipus de circumstàncies hem d'entendre que la pròpia llei
quan regula el permís retribuït per aquestes circumstàncies excepcionals, el que manifesta de manera indubitada és que les empreses tenen obligació de facilitar el teletreball en tots aquells llocs de feina en què sigui possible treballar a distància. Per tant, és una obligació. És a dir, no pot existir una negativa empresarial, malgrat que no tinguin establert cap mena d'acord en termes de teletreball, malgrat que no tinguin cap pla en termes de teletreball. Si el lloc de feina és susceptible de ser ocupat a distància, és a dir, de fer teletreball, aquesta ha de ser la prioritat.
Però hi ha aquells treballadors que no puguin recórrer aquesta via i que no tinguin manera de desplaçar-se mitjançant qualsevol dels serveis alternatius? Què fan?
Llavors tenim el segon supòsit, és a dir, aquells llocs de feina on no és possible teletreballar. Si tu tens mitjà alternatiu, doncs agafes el mitjà alternatiu, vas a la feina. I si no tens mitjà alternatiu i és impossible anar a treballar, nosaltres entenem que és un supòsit que queda enquadrat o que es pot enquadrar dins del permís retribuït de fins a 4 dies que es va regular l'any passat arrel dels fets de la Dana al País Valencià. Per tant, totes aquelles persones on es donguin les dues condicions que regula aquell precepte, la primera és la impossibilitat d'anar a treballar i la segona, que aquesta impossibilitat d'anar a treballar vingui determinada per decisions de limitació, prohibició o recomanacions de desplaçament que afecten el desplaçament, a més, és per part de les autoritats competents. Si es donen totes aquestes dues circumstàncies, nosaltres entenem que la situació és enquadrable dins del permís. I en el cas concret sí que es donen aquestes dues circumstàncies. Una, gent que es trobarem que no ha pogut anar a treballar per cap dels mitjans alternatius, i dos, que aquesta impossibilitat d'assistir a la feina ha vingut determinada per una suspensió del servei de Rodalies adoptada per l'autoritat competent, en aquest cas pel govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, entenem que sí que existeix aquest permís retribuït de 4 dies, o de fins a 4 dies.
Són moltes les persones que també han tirat d'aquest plan B, diguem-ne, d'altres serveis alternatius, però tot i això, els serveis estan saturats i el treballador arriba tard al treball, o fins i tot a vegades no arriba, però arriba tard. També es pot demanar aquest justificant al conductor de qualsevol vehicle que hem fet servir per arribar a la feina?
Absolutament, absolutament. És a dir, jo crec que el que s'hauria de sol·licitar per part de les persones treballadores és el justificant. En aquest cas, si és el conductor del vehicle, el conductor del vehicle, per tal de poder demostrar que un ha arribat a la feina, evidentment, per culpa de la situació actual i no per una causa imputable a ell. Crec que és un fet notori, eh? Tot i així, vull dir, aquests dies semblaria bastant estrany que alguna empresa al·legués, no?, que desconeixia o que no tenia coneixement de la suspensió del servei de Rodalies i que per aquest motiu procedís a sancionar alguna persona treballadora. Però per una qüestió de seguretat jurídica, nosaltres, evidentment, recomanem que sol·licitin aquests justificants corresponents i pertinents, tant a Renfe com, en aquest cas, de mitjans alternatius, doncs o bé a les empreses que estan atorgant aquest servei, que estan donant aquest servei, o bé al propi conductor, que és qui ha portat l'autobús.
O sigui que, sota cap circumstància, es pot descomptar el salari dels treballadors que no tinguin manera d'anar-hi al seu lloc de feina, no? Perquè aquesta pregunta se la fan moltes persones amb les que ens hem trobat, no? Dient què fem, què no fem i si ara em foten fora. Això no pot passar perquè l'Estatut dels Treballadors, en l'article crec que és el 37.3, diu el dret de s'absentar-se del treball amb un permís de fins a 4 dies remunerat si és que es dona la impossibilitat d'accedir al centre de treball, com bé deies, no?
Exacte. És a dir, crec que hem de situar dues realitats diferents, eh? Si estem en termes sancionadors, és a dir, escolta, per no haver anat a treballar o pel retard em poden sancionar, em poden acomiadar, radicalment no. Val? El tema de descomptar les hores, nosaltres entenem que no és vàlid descomptar les hores. Val? Què succeeix? Evidentment, doncs, que en el dret hi ha un principi general, que és primer has de complir i després has de reclamar. Per tant, entenent unes declaracions amb les que no combreguem i pensem que fins i tot no són haurien d'haver estat més sensibles per part de Foment, on deia de manera rotunda que les persones, que les empreses podien fer recuperar les hores a les persones treballadores que no haguessin pogut assistir, és probable que arrel d'aquestes decisions doncs, algunes empreses vulguin adoptar o vulguin imposar a les persones treballadores la recuperació d'hores. Com deia, no? En el dret regeix aquest principi, per tant, doncs, s'haurà de reclamar, però la nostra posició, la nostra perspectiva des d'una interpretació jurídica és que és una situació enquadrable, com dèiem, dins d'aquest permís retribuït. De tenir en compte més que és un permís retribuït únicament un any, per tant no trobarem cap sentència que s'hagi dictat en aquest sentit. Val? Els tempos judicials, evidentment, són els que són. No s'ha trobat encara, no? No existeix cap pronunciament judicial de cap jutjat on hagi valorat si una situació similar quedava enquadrada o no quedava enquadrada dins del permís retribuït. Però tot i així, la interpretació que li donem, i en pensem que és l'única interpretació possible, no tenint en compte la literalitat de la pròpia llei, tenint en compte les circumstàncies, i home, doncs que dels drets ha de fer una interpretació que no sigui restrictiva, és aquesta. Les persones tenen dret a gaudir d'aquest permís retribuït si no poden assistir a la feina per culpa de la suspensió del servei de Renfe.
Nacho, avui escoltava jo a diversos sindicats que deien que arran de les afectacions de mobilitat derivades de la Dana, que has fet ressò fa un moment, es van afegir alguns supòsits a l'Estatut dels Treballadors, però els sindicats asseguren que encara queden suposats que no estan del tot ben coberts, com ara aquesta homogenització a l'hora de recuperar hores o compensar els dies de teletreball. Podem dir que no està ben tancat això, eh?
A veure, és difícil, jo crec que quan un redacta una llei és difícil pensar en tots els supòsits, no? Que es poden arribar a produir. Si volem trobar a la llei una previsió específica d'un permís retribuït en el cas de que suspengui un servei de rodalia, serà materialment impossible. Val? Per això dic que crec que s'han de fer interpretacions no restrictives, malgrat que no es digui específicament la suspensió del servei de rodalies, és una decisió d'una autoritat competent, és una decisió que afecta la mobilitat, que prohibeix, de fet, no? O que elimina la possibilitat aquesta de mobilitat, i això ha provocat que la gent no pogués assistir a la feina. Per tant, sota el nostre criteri, sí o sí, ha d'encabir-se, no? Sí o sí ha d'encabir-se aquesta situació específica dins d'aquesta previsió normativa. Dic, malgrat que no faci una específica referència a la suspensió d'un servei de Renfe.
Entenc. Sobretot, importantíssim, Nacho, en cas d'absència, sempre justificada.
Sí, exacte. Sempre s'ha d'intentar o sempre s'ha de justificar l'absència.
Perfecte. I si els treballadors tenen problemes, no hem de dubtar posar-nos al servei dels serveis jurídics, no? Que es posaran a treballar perquè l'Estatut està clar, digui el que digui Foment, no?
Efectivament, jo crec que en aquells centres de treball on existeixi representació dels treballadors, on hi hagi comitè d'empresa, crec que totes aquestes reclamacions s'han de vehicular a través de l'òrgan corresponent, no? A través del comitè d'empresa, perquè tindrà una afectació no individual, sinó probablement tindrà una afectació col·lectiva en el centre de treball, és a dir, que ha afectat a més d'una persona, i en aquells llocs on no existeixi doncs, aquesta representació sindical, doncs, que es posin en mans d'algun servei jurídic perquè puguin assessorar-los en aquests termes.
Estic convençuda avui pensar que els empresaris, davant aquesta causa de força major, doncs siguin conscients de que la gent no és que arriba tard per gust ni que no vol venir perquè no vol venir a treballar, sinó que és una causa de força major. No ens hem trobat mai o quasi bé mai amb aquesta situació i ara se'ns ha plantejat i ara ens trobem aquest problema i sobretot el patiment que té la gent, Nacho, entre les que m'incloc, no? Del fet de dir, és que no llego, és que no arribo, què em diran, què em deixaran de dir, no? Tenim una mica la por.
Evidentment, i el que no podem fer és fer recaure sobre les esquenes de les persones treballadores aquesta responsabilitat. O sigui, és una responsabilitat que està derivada per part de l'administració i és una responsabilitat que no es pot fer recaure sobre les persones treballadores. Per tant, si la responsabilitat l'ha d'assumir l'empresa, que l'assumeixi l'empresa, que sigui l'empresa en aquest cas qui pugui fer la reclamació corresponent a l'administració.
Estarem molt pendents de què passa finalment, si demà hi ha servei normal de Rodalies o no, si continua aquesta diu en alguns vaga encoberta, però bueno, estarem molt pendents i t'agraeixo, Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, que ens hagis atès. Gràcies i bona tarda, Nacho.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
7 de la tarda, 47 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, òbviament, tot el que explicava l'advocat, el Nacho Parra, òbviament, també ho fèiem servir quan parlem del tema de les rodalies, no? El mal funcionament i també, per exemple, els trens de mitjana distància o els AVEs que ara funcionen, ara deixen de funcionar i com es explicava ara mateix la companya Elena Condis, que va cap a Madrid per cobrir la informació d'aquest partit del Barça, que juga front a l'Atlètic de Madrid, doncs, òbviament, són coses que passen. Escolteu, no marxeu, que tenim encara informació per donar-vos. L'última hora del que ha estat avui aquest vendaval, un dia amb molt de vent. Sí, sí, molt de vent.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
COPE Cataluña y Andorra.
Arribarem a les 8 del vespre, que serà el moment en el que està previst que s'aixequi la majoria de restriccions pel temporal de vent que ens ha afectat a les últimes hores i que ha deixat ventades poc vistes, sobretot a l'àrea metropolitana, que és on s'han concentrat, recordem, la majoria de problemes. Ha pujat a 11 el nombre de persones ferides, una d'elles està en estat crític, i els bombers, els serveis d'emergència i de neteja continuen treballant perquè demà es pugui recuperar la normalitat. Yolanda, bona tarda.
Bona tarda, s'estan revisant parcs, jardins, escoles, doncs per comprovar que no hi ha desperfectes que puguin posar en risc la seguretat, i en les pròximes hores la previsió és que es puguin obrir la majoria d'equipaments. I és possible que alguna de les persones que ens estiguin escoltant, doncs avui li ha caigut un arbre al seu cotxe o la pèrgola d'una terrassa, i s'estarà fent aquesta pregunta, no? Qui pagarà els danys? Doncs pagarà l'assegurança, el consorci o la nostra pòlissa privada. Tot dependrà de la velocitat. I Josep Maria Galilea, que és expert en assegurances, ha confirmat a COPE Catalunya quina és la velocitat necessària per determinar la responsabilitat.
L'assegurança, en aquest cas, té una doble, diguem-ne, una doble cobertura. Per un cantó, el que siguin els danys propis, el que t'ha passat a tu. Llavors, això té un tractament. Si el vent és superior, en aquest cas, a 120 km per hora, ho paga el Consorci de Compensació, el cèlebre consorci que paga inundacions, terratrèmols, etc. Si és inferior, ho han de pagar les companyies privades. O la companyia privada, o el consorci, pel que són danys propis.
I després hi ha un altre factor clau, i és com tenim la nostra assegurança privada. Hem de llegir molt bé la lletra petita, i segur que avui molta gent, doncs, ho ha hagut de fer.
Perquè pot ser que et digui, no, yo solo pago a partir de 100 kilómetros por hora el viento. No, yo solo pago a partir de 50. Pues clar, una cosa té un preu, l'altra una altra. Però el que valora l'assegurança de la casa, per exemple, o del comerç, només, pura i simplement pel preu, s'està equivocant.
Demà segur que molts tallers els girarà feina, amb tots aquests vehicles que avui han patit desperfectes a causa del vent. I després estan els costos econòmics per a moltes empreses, perquè avui doncs, hi ha persones que per la seva feina no poden teletreballar i no han anat al seu lloc de treball per no córrer riscos. Les patronals es tornen a queixar de que siguin els empresaris els que hagin d'assumir els costos de la situació, en aquest cas provocada pel fort vent a Catalunya.
El govern està defensant la gestió que ha fet durant aquest temporal, activar una alerta a tota Catalunya davant un episodi de fortes ventades extremes en alguns casos, però que no ha afectat de la mateixa manera a tot arreu. De fet, avui a Figueres o Portbou ha fet un sol radiant i un dia pràcticament de platja i no s'ha mogut, diuen que ni una fulla. En canvi, s'han tancat escoles i també s'ha aturat gairebé tot.
És el que del que es queixen alcaldes i veïns de l'Alt Empordà, com la Sabina Dalmau, que és veïna de Figueres i professora, però que avui no ha pogut anar a l'escola degut a aquesta alerta, no? La Sabina creu que la decisió de tancar-ho tot indiscriminadament ha estat excessiva. A Figueres estan acostumats doncs, a ventades fortes i com a molt es tanca el parc fosc per si cau algun arbre, però mai s'han tancat escoles.
Per exemple, el parc fosc sí que és veritat que, no? O les zones on hi ha els arbres que són molt grans, doncs es precinta per evitar que la gent li pugui caure una branca o un arbre. Es fa una revisió de, bueno, veus a la gent de manteniment, no? Potser els dies abans que estan fent aquesta revisió dels parcs, però jo fa molts anys que sóc docent i per vent no m'han tancat mai l'escola ni l'institut.
A l'Alt Empordà estan acostumats a conviure amb aquest vent, amb el fort vent, i ni reben alertes ni es paralitza tota una població. Es prenen mesures de precaució de sentit comú, però no s'atura absolutament tot.
Sí, hi ha unes comarques que estan amb un color i unes altres amb un altre. El que no pots és en aquelles comarques que realment no hi ha una previsió de vent. Ahir jo ho vaig mirar, no hi havia una previsió forta de vent. Podria haver sigut que s'haguessin equivocat una mica i hi hagués una mica més del que s'esperava, però és que llavors estaríem parlant de qualsevol dia de vent normal que hi ha a l'Alt Empordà. Llavors, no estaria justificat que a l'Alt Empordà hi hagués una mesura com tancar les escoles.
És veritat que, com diu la Sabina, doncs hi ha un abans i un després d'aconteixements tan extrems i tan greus com la Dana de València i és comprensible que ningú es vulgui arriscar a córrer riscos que posin en perill la vida de les persones. Però una cosa és prevenir i l'altra fer un gra massa, perquè al final el que passarà és que ningú no farà cas quan soni l'alarma del mòbil. I en aquest sentit coincideix el professor Manuel Armano Arbayones, que és catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Ell el que diu és que no és bo abusar de les alertes, entén que les administracions es vulguin curar en salut, però pot acabar passant que els ciutadans s'acabin acostumant a rebre alertes i no en facin cas.
No és només l'alerta, sinó que a reiterar, i en aquest sentit els missatges, els medis de comunicació, els mitjans de comunicació teniu una tasca meravellosa i la feu molt bé, que és alertar la població a més dels avisos oficials. Però sí, si no s'utilitzen bé els avisos, doncs jo he parlat amb persones de Protecció Civil i ja t'ho diuen. Hem de tenir molta cura perquè si no la gent ho sentirà com sent qualsevol altre tipus d'alarma, quan en realitat potser aquesta és la que posa...
És la bona, eh?
Doncs aquí s'obre un debat, si activar una alerta a tot Catalunya ha estat excessiu o no, si pot arribar a ser contraproduent o no, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa el que s'ha fet. Diu que amb les previsions que hi havia de ventades extremes no es podien córrer riscos i el que s'ha aconseguit doncs, és que amb aquestes mesures que s'han pres han ajudat a que el balanç a aquesta hora sigui el que és. La consellera insisteix en que totes les decisions que es prenen es fan amb rigor i d'acord a unes previsions científiques.
Han funcionat les mesures, ens han ajudat, com deia, a contrarrestar aquests accidents. S'han fet moltes activitats de simultanietat i de serveis per part de bombers al llarg del dia. Hem tingut afectacions no només en centres escolars, sinó també en diferents centres de salut. El CUAP de l'Hospitalet del Llobregat ha tingut desprendiments amb fals sostre de passadís d'entrada. El CUAP del Prat del Llobregat també ha tingut risc de desprendiment a la façana en zona d'entrada i el...
I com acostuma a passar en aquests casos, doncs no plou al gust de tothom, no? De moment ja hi ha peticions de l'oposició perquè la consellera Parlon comparegui al Parlament perquè expliqui per què s'han pres aquestes mesures arreu de Catalunya. I sobretot insisti en que demà hi haurà una petita treva pel que fa al temps, però atenció perquè dissabte tornen les ventades, ja no tan fortes, però s'haurà d'anar amb molta precaució.
Doncs així ho farem. Yolanda Bernal, gràcies per aquest recull del que ha passat al llarg del dia.
Vinga, que vagi molt bé. Fins demà.
I anem ara a esbandir-nos una mica el cap perquè d'un Déu-n'hi-do, Albert Díaz, company d'Esports, bona tarda.
Què tal, Montserrat, com estàs? Bona tarda.
La ventada, com ens ha arribat i com ens ha tocat, que fins i tot el Manolo Oliveros ha hagut de baixar del tren i Elena Condis continua encara dintre d'un tren per seguir aquest partit del Barça, no?
Sí, a Madrid no hi ha aquesta ventada, a les 9 de la nit es jugarà sí o sí aquest partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei entre el conjunt matalasser i el Futbol Club Barcelona. Tenim 11 del Barça, Hansi Flick, que d'inici surt amb Joan García en porteria, línia de 4 en defensa amb Koundé, Cubarsí, Eric García i Valde, mig del camp per De Jong, Casado i Olmo, i a dalt tenia baixes importants i té baixes importants al Barça, jugant Lamine, Ferran i Fermín. És l'11 del Barça per, insisteixo, aquest primer assalt. Ja són semifinals, en aquest cas eliminatòria a doble partit, que tindrà, en principi, la resolució, creiem que sí, veritat, al Camp Nou. El partit d'avui, que l'expliquem des de 2:15 al Tiempo de Juego, i que tindrà com a arbitratge a Martínez Munuera. Àrbitre Martínez Munuera, àrbitre valencià. Aquest que escoltareu és l'ara president del Barça, després d'endegar el procés electoral, Rafa Juste.
No, estoy muy confiado con el equipo. Tenemos un equipo que está muy, muy bien en todos los sentidos, y que viene con unas ganas enormes de hacerlo bien por la afición, de hacer un gran partido y de respetar muchísimo al rival de que de esto se trata.
Rafa, ya se enteró la Superliga. Ustedes se salieron ya de ese proyecto días atrás. ¿Cómo valora este acuerdo con la UEFA y el Real Madrid? Y si cree que al final esto ha caído por su propio peso.
Nosotros ya nos desmarcamos de la Superliga hace días, ya lo comunicamos, y lo que me alegro como presidente es que haya imperado el sentido común.
Deixa'm que et digui, camí de les 8 del vespre, que al Palau tenim Eurolliga, perquè les restriccions acaben a les 8, més enllà de la seguretat que s'ha de mantenir fins que s'aixequin totes les restriccions. Barça-París a l'Eurolliga, un Barça que arriba amb 17 victòries, 9 pel conjunt francès. És el penúltim partit abans de la Copa del Rei la setmana vinent, i estàvem pendents també de cara al Castellet. Jocs Olímpics d'hivern. Ha anat per terra la primera de les dues baixades pel mixtup a la final dels Jocs.
Gràcies, Albert. Bona feina.
Gràcies a tu, Montserrat. Bon programa.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus productos frescos de primera división.
I ara us deixem amb la linterna d'Àngel Expósito i tota l'actualitat del dia. Rep la salutació de que us ha parlat de Montse Rodríguez en un dia on el vent ha estat el gran protagonista. I diuen que ara vindrà la pluja. Si és que l'alegria dura poco en casa del pobre. Demà tornem. Que vagi bé. Bona tarda.